Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. Aquest hivern ens ha deixat tan acalorats com bocabadats. Per exemple, 30 graus a Màlaga al mes de desembre, 32 a València al mes de gener. El temps està boig i es confirma amb les recents nevades caigudes a les portes d'una primavera, on març ha torçat la cua. El canvi climàtic ja és aquí, més ràpid i dur del que se l'esperava, més desorganitzat, emportant-se per davant collites senceres, activant alertes de sequera on sempre van haver-hi hi havia aigua abundant, matant de set els boscos. Les plantes estan despistades, desorientades. Unes floreixen abans d'hora, massa aviat, unes altres no floreixen perquè no plou. Els passa el mateix als animals. Hem desquadrat tot el calendari de la naturalesa, però el pitjor no és aquest desajustament d'estacions. L'autèntica tragèdia és la pèrdua galopant de biodiversitat. El 85% dels hàbitats espanyols i el 63% de les seves espècies estan en perill. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant la Linterna a COPE Catalunya i Andorra. I amb aquest canvi climàtic arriba el moment de saber quin temps ens espera en les properes hores. Atenció, perquè tindrem uns quants dies tranquils, amb temperatures a ratlla dins de la normalitat, fins al divendres. En aquesta jornada arribarà una pertorbació que a data d'avui deixarà pluges a bona part de Catalunya i una bona nevada al Pirineu. I sortim a les carreteres per saber si algun tipus d'incidència a hores d'ara. Servei Català del Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. A l'autopista del Vallès, a la C58 i a la C33, hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud, i a la mateixa C58, l'antitud de Ripollet, en sentit nord. A la B30, a lateral de la P7, hi ha retencions a Barora del Vallès en tots dos sentits. A la C60 hi ha 5 quilòmetres de retenció a Argentona en sentit Mataró. A l'autovia 2 hi ha retencions entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en sentit Martorell. A la C32, l'antitud i aturades entre Viladecans i Cornellà en tots dos sentits, i Esplugues en sentit Barcelona. També destacar-vos la ronda litoral de Barcelona, la B10, i a trams de retenció de Zona Franca Bon Pastor en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. I a la ronda de la B20 hi ha retencions entre Esplugues i la Vall d'Hebron en sentit Besòs i intensitat de l'ús de la Trinitat a Horta en sentit Llobregat. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia. I d'aquí un moment en parlarem de baixa natalitat. Ho estem parlant des de fa uns dies aquí a la cadena COPE, però avui posem la mirada en el per què tenim menys fills. Quines són les causes que expliquen aquest retard? Avui parlarem de tot plegat amb la companya Yolanda Bernal i també amb la Mariona Lozano, que és sociòloga del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Descubre Pura Brasa. El lugar donde la brasa hecha en nuestros hornos Josper te brinda una experiencia única con cocina ininterrumpida para que comas a cualquier hora. Hamburguesa de guayún, costillar y mucho más. Y además, disfruta de nuestra sala privada para grupos. Visítanos en Rambla de Cataluña 13.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
Hipogegant, Hipogegant, todo para el hogar. Sofás, colchones, armarios, comedores, dormitorios, muebles auxiliares, muebles de jardín, textil hogar, menaje, lámparas, todo para el hogar en Hipogegant. Gran exposición. ¿Y a qué precios? Precios imposibles de mejorar. Aproveche ahora nuestras ofertas y pague a 12 meses sin intereses. Hipogegant, todo para el hogar. En Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès y en hipogegant.com.
Cada cop més taronges tenen aquest gust, perquè no totes reben l'estima d'una família. Una gran taronja només és possible quan hi ha passió i cura per cada detall. I això només és possible quan darrere hi ha una gran família. Taronges Fontestat, el valor de ser família.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
El Consell de Ministres va aprovar fa uns dies la nova llei de famílies. Encara ha de passar pel Congrés abans d'entrar en vigor, però el que ja podem dir és que ha decebut a molts col·lectius. Per exemple, desapareix el concepte de família nombrosa i haurem de parlar a partir d'ara de famílies amb més necessitats de suport per la criança. Tampoc no estan gens contentes les famílies monoparentals. Diuen que se senten més desprotegides amb aquesta nova llei. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, el principal problema és que no es parla tant de famílies, sinó de situacions familiars. S'equipara a famílies nombroses amb monoparentals que tinguin dos o més fills. I aquest gran paquet deixa fora, sense protecció, aproximadament el 70% de famílies monoparentals, que són les que només tenen una figura adulta. Ens ho ha explicat molt bé la Carmen Flores, que és presidenta de la Federació d'Associacions de Famílies Monoparentals.
Solamente se reconoce una protección, una equiparación a familias numerosas, a aquellas familias monoparentales que tienen dos hijos o hijas o más, ¿no? Entonces, claro, quedan fuera del marco protector todas aquellas familias monoparentales que creemos que debe andar sobre el 70% según datos del INE.
Les famílies monoparentals se senten més castigades amb aquesta nova llei, ja sortien en desavantatge respecte a la resta i diuen que sense unes polítiques de suport de veritat no se'n sortiran.
¿Qué es lo que queremos? Estar en la misma casilla de salida. Y eso es imposible si no se hacen políticas adecuadas. Y que además las políticas o las medidas de apoyo a las familias en general que se pongan en marcha de la familia, de vivienda, de educación, del ingreso mínimo vital, etcétera, deberían tener una medida de impacto de cómo esas medidas afectan a nuestras familias, ¿no?
La Carmen Flores porta 40 anys treballant perquè es reconeguin els drets de les famílies monoparentals, que hi hagi un reconeixement des del primer fill, perquè si no, s'està condemnant aquestes famílies directament, diu, a la pobresa.
Y nos dan datos de más del 53% de pobreza en las familias monoparentales frente al 28% de las familias biparentales, ¿no? Entonces, claro, estamos poniendo en una tesitura a las familias monoparentales de una falta de protección total y absoluta, ¿no?
I una altra assignatura pendent és l'estigma que encara hi ha sobre les mares solteres, les famílies monomarentals. La societat encara les jutja i les culpa de la situació que pateixen.
I com dèiem abans, Yolanda, les famílies nombroses tenen molts dubtes sobre aquesta llei. Creuen que és injust que s'hagi eliminat el concepte de família nombrosa i, per tant, es quedin sense ajudes si no tenen una situació de vulnerabilitat.
Exacte. La FANOC és la patronal que agrupa totes aquestes famílies i confia en que el procés d'esmenes al Congrés pugui reconduir aquesta llei. En el mateix paquet s'inclouen ara mateix famílies nombroses, famílies amb un progenitor amb una discapacitat del 33%, famílies reconstituïdes o, com dèiem abans, monoparentals amb dos fills. Raúl Sánchez, que és el president de la FANOC, creu que amb aquesta llei les famílies nombroses seran invisibles.
I en el fons és un reconeixement social de les famílies amb més fills. I ara el que es fa senzillament és invisibilitzar-les, diluir-les, captar-les, estigmatitzar-les amb això de que totes són amb majors necessitats i no té per què ser així. I, en fi, per això pensem que és molt negatiu el que fa aquesta llei i tant de bo en el procés ara parlamentari, quan estem parlant amb tots els grups parlamentaris, perquè, escolta, el títol de família nombrosa es manté, però no només el nom, perquè no és important només mantenir el nom, sinó el concepte.
Doncs per la FANOC, que el que hauria de fer aquesta llei és donar una solució a cada tipus de situació familiar i no barrejar-ho tot, perquè no és el mateix un subsidi que una veritable política familiar.
I que altres necessitats, com pot ser violència de gènere, etc., tinguin mesures adaptades a les seves necessitats i no fer aquest tot un revolutum que fiquem a tothom allà, al final acabarà sent un títol per pobres i tal qual, famílies pobres, que en el fons acabarem doncs, com països, no sé, jo penso Venezuela, aquests que tenen aquests, això, no?, subsidis pels més pobres i s'ha acabat. I això realment no són polítiques familiars.
Doncs per evitar precisament que es desdibuixi el concepte de família nombrosa, el que està fent la FANOC és recollir signatures i es pot accedir a través de la seva pàgina web.
Avui ens fem una pregunta al programa de la Linterna Gope Catalunya i Andorra. Per què tenim menys fills a Espanya? Quines són les causes que expliquen aquest retard també a l'hora de tenir fills, en cas de que es tinguin? Doncs ens posem en contacte amb la Mariona Lozano, que és sociòloga del Centre d'Estudis Demogràfics de la UAB. Senyora Lozano, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vostè diu que el que ens ha de preocupar i molt és la bretxa de fecunditat. De què parla quan diem bretxa de fecunditat?
Sí, correcte. Sembla que últimament només ens preocupa el número abstracte, no? Que la natalitat baixa, i sentim molt aquest dogma de que no tenim fills. Clar, des d'un punt de vista de científic social, jo no sé si tenir fills o no és una variable important per les famílies. El que sí que sabem, i que les enquestes ens demostren, és que hi ha moltes parelles que diuen que voldrien tenir més fills dels que realment acaben tenint. Llavors, si restem els fills desitjats dels fills que hem tingut, això és la bretxa aquesta en la que els demògrafs estem interessats.
Uh-huh. Quan parlem de les causes del fet de per què es tenen menys fills, vostè diu que es pot resumir en tres blocs, no? Comencem, si vol, pel primer.
Sí, mira, a veure, d'entrada cal entendre que el primer que situa la maternitat més al voltant dels 30, que més al voltant dels 20, que és el que passava fa 30 o 50 anys,
sí,
és un canvi en el sistema de valors de la societat i sobretot en el rol de les dones. Les dones actualment estan més educades, les generacions més joves estan més educades que els homes. És a dir, les dones han entrat han fet una progressió educativa i han entrat en el mercat laboral, i això acaba situant l'edat ideal per tenir fills més a prop dels 30. Llavors, això és una primera cosa a entendre.
Sí.
Un cop hem entès això, mm-hmm, que són unes aspiracions completament legítimes tant dels homes com les dones en edat actual de tenir fills, el que hem d'entendre són les condicions en les que volen tenir aquests fills. I aquí és on ens trobem aquest segon retard, més enllà dels 35 moltes vegades, no?
Uh-huh.
I aquí arriba el problema, perquè si bé la fecunditat es pot situar al llarg dels 35, la infertilitat, és a dir, la capacitat per concebre a partir dels 35 anys, comença a declinar. Quines són les causes que fan, no?, que expliquen aquest retard dels 30 als 35?
Uh-huh.
Aquí sí que és on entren aquests tres blocs,
sí,
que en realitat es poden també resumir en dos, no? En primer, per la primera part, hi ha el que s'anomena un augment de la inestabilitat de les unions. Tardem més a trobar parella estable.
Sí.
Per què? Per diversos motius. Primer, perquè ens emancipem molt tard. A Espanya, i també a Catalunya, la mitjana d'emancipació dels joves està situada al voltant dels 29 anys.
Déu-n'hi-do.
Molt, molt tard comparat amb la resta de països europeus, que se situa més a prop dels 22-23. Què passa? Que clar, les parelles actuals, o les persones actualment, volen provar diverses parelles abans de tenir fills. I aquí també és on entra el que explicava el canvi de rol de la dona. Volem provar diverses parelles abans de decidir amb quina persona acabem tenint fills, no?
Sí.
Clar, això fa que les parelles estables acabin començant molt més tard del que començaven anteriorment.
Mm.
I després hi ha tota la part de la inestabilitat laboral, perquè també, diguéssim que les conseqüències laborals negatives de tenir un fill recauen encara excessivament en les dones. Per tant, una persona, una dona que vol tenir un fill, s'espera molt per poder aconseguir aquesta estabilitat que no li passi factura a nivell laboral, diguéssim.
Uh-huh. A més, si afegim també la manca de polítiques de conciliació i recolzament a les famílies, tant a l'esfera pública per part de l'Estat com a l'esfera privada per part de les empreses, no? Que tampoc ajuda gaire.
Correcte. Exacte. Aquesta seria la tercera pota. I aquí cal esmentar diverses coses. Primer, per part de l'esfera privada, no?, de les empreses. No estem en un país on les empreses no vulguin ajudar els joves actuals a tenir fills. No, no, no crec que sigui aquest el marc, no? Però sí que és veritat que tenim un teixit productiu molt basat en petita i mitjana empresa que no permet polítiques de conciliació com en altres països on hi ha empreses més grans amb moltes més infraestructures que sí que ho permeten. Com, per exemple, doncs tenir llars, no sé, llars, escoles bressol al mateix edifici on es treballa, no?
Mm.
O aquest tipus de... O, o permetre jornades que s'adaptin molt bé, que les jornades dels pares es puguin adaptar molt bé a les necessitats dels fills. Tot això a vegades no és fàcil quan les empreses són més petites. I per part de l'esfera pública, sí, és veritat, no hi ha una corresponsabilitat total, és a dir, per exemple, l'etapa educativa preescolar, d'escola bressol, encara no és universal. La Generalitat, per exemple, està fent l'esforç de que ho sigui a partir dels 2 anys, però és una cosa molt recent i ho és en el marc actual en què la natalitat és molt baixa i, per tant, és una política que sortiria molt més barata, no?, que en altres moments. Vull dir que ara és un moment que podem aprofitar per promoure aquest tipus de polítiques. També cal dir que clar, en realitat, les polítiques de suport a les famílies, si tu mires els programes electorals de molts partits,
sí, dels partits polítics,
eleccions, a vegades ni tan sols hi surten, no? Perquè el gruix del votant està situat en les generacions més plenes, que són les anomenades generacions del baby boom, que actualment estan en vies de jubilar-se. I, per tant, el que surt més en campanya electoral és com pagarem les pensions. No? Però, bueno, les pagarem també perquè hi ha joves en edat de tenir fills que estan ben integrats en el mercat laboral i que poden tenir els fills que desitgen. Vull dir que això també és una variable que s'hauria de tenir en compte.
Efectivament. També hi ha la part, Mariona, de la gent que decideix no tenir fills.
Sí, correcte. Aquesta part és totalment legítima. És veritat que segurament pot haver crescut amb el canvi de valors que esmentava al principi. Tot i així, si mirem les enquestes, no sembla que sigui... sembla que es manté al voltant d'un 5%, miris les edats que miris. Tot i així, és difícil de mesurar-ho, això, perquè les persones, quan responem les enquestes, el que fem és ajustar la resposta a la nostra realitat, no? Per tant, si a mi em pregunten als 25 anys, tu vols tenir fills?
Sí.
Jo puc dir, sí, i tant. Si m'ho pregunten als 40 i resulta que no n'he tingut, potser puc dir, no, és que jo en realitat no em volia tenir, no? Perquè ajusto la meva resposta a tal com ha anat la vida. Per tant, és difícil de calcular-ho, però quan ho intentem calcular en altres països on hi ha enquestes de tipus longitudinal, si s'intenta mirar d'aquesta manera, sembla ser que és no sé el número exacte, però entre el 5 i el 10% no seria el problema principal, no? Uh-huh. No estaríem en una societat que ha renunciat a tenir fills.
Mariona, si ens hem d'emmirallar en algun país on les polítiques socials i el fet de la natalitat estigui, hi hagi més ajudes, etc., quin seria? Normalment ens emmirallem molt en França.
Sí, és complicat respondre a aquesta pregunta perquè allò que motiva les parelles a poder tenir fills que desitgen són diversos factors i encara no sabem exactament en el nostre país com es modelen entre ells. No és que vulgui fer propaganda, però jo tinc un projecte finançat per la Caixa que acaba de començar, que justament el que vol posar l'èmfasi en això.
Sí.
Mira, hi ha diverses coses. Per exemple, si mirem els països escandinaus, no, on tenen un suport públic a la conciliació molt elevat. Allà tenen una taxa de natalitat més alta que la nostra. Però, per exemple, si mirem als Estats Units, on no hi ha cap tipus d'ajuda pública, però tenen un mercat laboral molt dinàmic, la taxa de natalitat també és molt més alta. No? Vull dir que sembla que hi ha diversos factors que expliquen el suport a aquests desitjos de fecunditat. No sabem exactament... En el cas d'Espanya, diguéssim, què seria... És a dir, si ara em ve un polític i em pregunta, mira, tinc aquests diners, on els poso? De moment no sabem contestar aquesta pregunta, no? Sí que és veritat que tenim aquesta idea, no? Que tant per part de, diguéssim, de donar suport a les famílies des de l'àmbit públic, no només en llars d'infants, sinó també, doncs... una cosa que s'ha demostrat molt efectiva en altres països és les desgravacions fiscals per les mares treballadores.
Efectivament.
Tot aquest tipus de política sabem que ajuda, però també sabem que el que és molt important, al final, és que les parelles sàpiguen que tindran estabilitat laboral, no? Perquè tu tens un fill ara i saps que el tindràs durant els propers 18 anys, o més, en el cas d'Espanya, fins als 30, gairebé.
Però la feina no saps si la tindràs demà, clar.
Clar, per tant, necessites seguretat laboral.
L'estabilitat.
I aquí, un mercat laboral fort que ofereix posicions fortes és on hi ha un paper molt important. Què juga més, una cosa o l'altra? Segurament és una combinació, però d'entrada la meva hipòtesi inicial és que qualsevol política familiar en realitat passa per una política laboral forta.
Està claríssim. Mariona Lozano, sociòloga del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies per haver estat amb nosaltres, ha estat un plaer, i continuarem parlant perquè, òbviament, és un tema que donarà molt a parlar, i més si no hi ha més fills, no neixen més nens, perquè Europa s'està envellint a passos agigantats. Gràcies per haver estat amb nosaltres, Mariona.
A vosaltres, bona tarda.
Una abraçada, gràcies. 7 de la tarda, 20 minuts, escoltes la Linterna a COPE Catalunya i Andorra, i d'aquí a un moment parlarem de professions, però d'aquelles que estan en risc de desaparèixer. Ens ho explicarà el company Sergi Tori. Parlarem amb un reparador de sabates, que es diu Joan.
Querido profesional, da igual que tu cliente sea de piscina pequeña solo para refrescarse o prefiera una grande para nadar. Para todos ellos, en Obramat encuentras lo necesario para cualquier proyecto de piscina y su mantenimiento. Gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos, productos químicos y todas las soluciones con la calidad profesional que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Atenció, perquè avui és el dia de la desconnexió digital. Què vol dir això? I com es fa aquesta desconnexió digital? Avui parlarem amb en Joan Clotet, que és consultor, expert en talent digital i transformació de les empreses, i autor també d'un llibre interessant, Humanismo Digital. Joan Clotet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Molt bé. Què vol dir dia de la desconnexió digital?
Doncs mira, sembla dos paraules que sembla que no puguin anar juntes últimament, no? Perquè estem en una vida cada cop més digital. I en un dia com avui, doncs el que fem d'alguna manera és intentar convidar a parar i reflexionar sobre quan connectats estem. I desconnectar-nos de manera intencional és una cosa que hem d'aprendre tots a fer, perquè cada cop doncs, vivim més en digital, necessitem més la tecnologia per treballar, per viure, per socialitzar, i de manera conscient hem de saber també quan ens hem d'allunyar una mica per deixar espai per altres coses molt importants.
I vols dir que això avui es notarà d'alguna manera? O això ho sabran les empreses d'internet, etc., si hem consumit més o menys amb aquesta desconnexió digital del dia d'avui?
Jo crec que ens tenen molt controlats i durant la pandèmia, no sé si ens diuen sempre la veritat o no, però sortia moltíssima informació perquè, clar, tenen mètriques per veure exactament doncs, què estem fent i com ho estem fent. I bueno, al final... És una jornada en la que cadascú la passarà com cregui més oportú, però jo crec que és una bona ocasió per convidar a reflexionar, no? O sigui, quins comportaments tenim, quant de temps passem a les xarxes, mirant pantalles de diferent tipus, i més enllà, diguéssim, que ens facin més o menys falta per la feina que fem, doncs un dia també per veure si els hàbits que anem agafant de consum digital són els més sants per cadascú.
Hem anat aprenent, diguem-ne, a mesura que el tema digital ha anat avançant, no? Perquè hem partit de la nada i, mica en mica, a mesura que avançava la cosa digital, hem anat avançant nosaltres, no?
Sí, i a més, el digital va una velocitat molt ràpida, com saps. També els algoritmes i, diguéssim, la tecnologia doncs és molt, molt seductora. I cada cop hi ha coses que del nostre dia a dia en depenem, potser massa, no?, per desplaçar-nos, si hem de mirar el Google Maps, o si tenim una xarxa professional on estem compartint, o estem fent una formació en digital. Cada dia passen coses que passen en digital o només en digital, i això va molt de pressa i l'oferta és molt tentadora. Llavors, fins a quin punt la nostra saviesa d'ús digital va a una velocitat adequada, és el que també em plantejo. Per això dies com avui també va bé per parar un segon, mirar-nos, mirar el nostre alrededor també, les companys de feina, la gent amb la família, com dic jo, la gent que ens aprecia per dir-nos la veritat i que també ens diguin com ens veuen a nosaltres, no?
Efectivament. L'edadisme té a veure també amb el tema digital, no? Avui en dia, o tens alguna idea, encara que sigui mínima, o sí. Estàs fora de joc?
Sí, bueno, pensa que hi ha diferències generacionals. També és cert que s'ha de dir que hi ha molta gent que diu que el natiu digital, perquè ha nascut en determinada dècada, però hi ha gent que tenim moltes més dècades i tenim moltes més dècades d'exposició al digital. Però sí que és cert que persones potser d'una certa edat doncs no han tingut aquesta necessitat i tampoc han tingut la motivació d'anar a buscar coses digitals o serveis digitals perquè no li veuen, diguéssim, el retorn, el reforç que els implica. També en pandèmia, que és una cosa que no demanàvem, però que va ser molt singular, però sí. Vam veure que gràcies a la tecnologia, gent amb una edat avançada, la manera d'estar connectats amb els seus nets, des dels hospitals, malauradament, en algunes situacions, era a través d'una pantalla. Per tant, jo tampoc vull demonitzar-ho, eh? Jo tinc una visió positiva. El digital ben utilitzat és una eina que ens possibilita i que ens augmenta com a éssers humans, aquesta és la meva tesi, i el tema també és ser més conscients també de si l'ús que li fem és el més adient o no.
Humanisme digital, així es diu el teu llibre, Claus per un lideratge augmentado en l'era digital. Com barregem aquest humanisme i la digitalització? Perquè sembla ser, i ara amb el tema de la intel·ligència artificial, sembla ser que el tema humà cada cop es queda més enrere, no? Tot i que tu dius que cal estimular els treballadors perquè continuïn fent allò que les màquines mai faran.
Sí, així ho vaig fa molts anys, a més, eh? Vull dir que potser després de la pandèmia o amb aquest darrer any que hi ha més eclosió de la intel·ligència artificial hi veiem una miqueta més les orelles al llop, no? Però jo poso un valor a les persones en un món que serà cada cop més digital, però les persones som les que fem les coses, les que dissenyem la tecnologia, les que la posem en marxa, les que la paguem si cal, i també les empreses, les organitzacions, crec que poden marcar la diferència per les persones que tenen. La tecnologia cada cop és més accessible, és més barata, la pot tenir més competidors, però tenir les persones apropiades i cuidar-les perquè es vulguin seguir quedant amb tu també és un repte per moltes empreses. Llavors jo el que defenso des de fa molts anys, que parlo d'aquest binomi humanisme digital, és posar més en valor a les persones i que les empreses també tinguin un altre tipus de pràctiques per tractar les persones com a tal, no com a recursos humans, sinó que ens ajudin a conèixer-nos millor, a prendre decisions, a canviar, a evolucionar i a exercir tot aquest valor que com a persones les màquines, en la meva opinió, no faran mai.
Aquesta seria una de les claus per al lideratge augmentat a l'era digital?
Sí. És a dir, lideratge no entès com un tema jeràrquic, eh? Influència en altres persones per avançar cap al futur, de manera general. I tothom té aquest rol, un lideratge d'un mateix, de la seva pròpia vida, carrera professional, o d'un equip de treball, o la família, o qualsevol grup, les persones poden tenir una influència en positiu. I jo el que defenso d'alguna manera, i el que convido en aquest llibre també, és a fer una espècie de parada en boxes, que dic jo, per fer una reflexió de quin paper estem agafant cadascú de nosaltres en relació a la gestió de les persones, per acompanyar també el nombre més gran de persones cap al futur. Perquè, en general, tot el que té a veure més aviat en el món de l'empresa hem sigut massa reactius. Saps? Esperar que hi hagi una vacant, esperar que m'acomiadin o esperar que em truqui un headhunter. Mm-hmm. I jo, el fet d'esperar en coses tan crítiques com la feina o com la salut, no és la posició en la que és més còmode estar.
Aquesta connexió digital, aquesta intel·ligència artificial, comporta molts riscos o més avantatges que no pas riscos?
Les dues coses. És una eina potentíssima i, per tant, depèn de qui hi ha al darrere i en quina intenció la fa servir. Hi ha l'exemple clàssic del martell, no? És una eina que et pots fer servir per fer una reparació a casa teva, però també li pots fer mal a algú. Llavors, la intel·ligència artificial entra més en el món de lo cognitiu, per tant, li veiem una potència bestial, i aquesta potència és la que hem de ser capaços també les persones. I aquí torno al que et deia abans, és a dir, que la tecnologia que desenvolupem en el moment que s'està definint hi hagi un debat apropiat per veure quina repercussió i quin impacte tindrà amb les persones a curt o llarg plaç és fonamental, perquè són eines molt, molt potents que poden tenir un efecte, ajudar-nos moltíssim a resoldre problemes supercomplexes, i gràcies a la tecnologia estem trobant, mira, torno a la pandèmia, és a dir, amb un temps rècord hem aconseguit no una vacuna, sinó diversos al mateix temps, que hauria sigut impossible sense tecnologia, potser també amb intel·ligència artificial. Llavors, té les dues vessants, i crec que aquí un cop més la persona és la que sap discriminar. Per cert, les persones som els usuaris, els clients, els pacients, els que també podem decidir i tenim la força de dir no compro, no entro, desconnecto. I un dia com avui, per exemple, es pot també recordar-ho.
Efectivament. Respecte, no sé si a la resta d'Europa, però a la resta del món, a Espanya, com estem amb el tema digital? Anem enrere?
No, jo crec que som uns grans consumidors. Generalment, els països nòrdics tenen tradició, es publiquen estadístiques cada any a diferents fonts per veure quin és el patró de consum digital en diferents coses, no? A mesura que la vida va sent més digital, especialment en els darrers 10-15 anys en xarxes socials, des de la pandèmia va fer també una pujada, doncs hi ha països europeus que els nòrdics estan sempre una mica per davant en consum digital. També s'ha de veure que vivim en un país doncs, que hi ha un clima més apropiat, la gent té una necessitat social, tenim més oferta de fer coses, de trobar-nos, necessitem trobar-nos, no? I aquestes trobades també poden ser en digital. Per tant, Espanya és un país molt actiu amb el digital, però crec que per sort encara pues, encara posem valor a veure'ns cara a cara, a fer una copa, a fer una trucada en lloc d'enviar un WhatsApp. No?
El face-to-face, que m'agrada a mi tant.
Mateix.
Doncs avui, en el dia de la desconnexió digital, hem volgut connectar amb una persona que és en Joan Clotet, com dèiem abans, consultor, expert en talent digital i transformació de les empreses, que ha fet aquest llibre, Humanismo Digital, claves para un liderazgo aumentado en la era digital, de Libros de Cabecera. Si teníeu en ment comprar algun llibre i no sabíeu quin, doncs aquest és un bon llibre, i més ara que s'apropa el Sant Jordi, eh? Jo doy pistes, eh?
Això mateix. A més, el dilluns, el dia 11, el presentem a la Rambla de Catalunya 37 a Barcelona, i si algú que ens escolta li ve de gust passar-s'hi, doncs serà un plaer saludar-los allà.
Doncs allà hi serem. Joan Clotet, gràcies, sort.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El meu pare no plora mai. I mira que amb els Jocs Olímpics hi va estar a punt. Però res, ni així. Ara, quan li vaig dir que amb el Forn Miele podria veure el dauradet dels seus canelons des del mòbil, li van saltar les llàgrimes.
Forns Miele amb càmera i sonda tèrmica integrada. Estrena l'ara a un preu especial als distribuïdors oficials o a la teva botiga Miele.
2:15 d'avui, això és la linterna COPE Catalunya i Andorra, i és el millor moment per saber quina és l'actualitat del dia, la més pròxima, amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Què tal? Bona tarda. Doncs t'explico a aquesta hora que la veu dels pagesos s'ha sentit aquesta tarda al Parlament en un ple monogràfic. Pagesos, ramaders i agricultors han dit que estan en una situació límit per una mala gestió i unes polítiques nefastes durant molts anys. La sequera, de fet, han dit que només és la gota que ha fet vessar el got. Han reclamat mesures concretes i el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha obert la porta a una renda bàsica agrària i també a un sistema d'assegurances propi a Catalunya. I reduir les víctimes mortals en accidents de trànsit un 20% al 2026 és l'objectiu que s'ha fixat el Servei Català del Trànsit. Aquesta tarda s'ha presentat el Pla de Seguretat Viària pels propers 2 anys. Inclou un paquet d'accions, per exemple, incorporar 200 Mossos de Trànsit en les pròximes setmanes. Hi haurà també més radars i s'aplicarà la intel·ligència artificial en els controls a les carreteres. I durant el segon trimestre d'aquest any, el govern tindrà enllestit un cens dels edificis construïts entre el 96 i el 2006 per evitar incendis com el de València. Avui s'ha constituït un grup de treball amb experts en construcció per estudiar precisament com prevenir possibles problemes amb façanes ventilades i també amb materials inflamables.
Més informació, ja sabeu, a través de la plana de COPE Punès i a través de les xarxes socials. Yolanda, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé.
I ara sí, l'altra cara de la moneda, la informació esportiva amb els companys d'Esports COPE. Senyor Gil, bona tarda.
Què tal, Montse, companys, bona tarda.
Escolti'm, per què Pedri no hauria d'anar a l'Eurocopa?
Home, vagi per endavant que no ho he dit jo, ho ha dit una persona autoritzada, molt autoritzada, en la fisioteràpia i recuperació de jugadors. Es tracta de Juanjo Brau, 20 anys d'experiència a Camp Barça, va arribar en el Club Blaugrana a cap del Departament de Fisioteràpia i Recuperació del club, i avui ens ha fet una visita a Esports COPE, aprofitant aquesta nova lesió de Pedri, també la de Frenkie de Jong. I l'experiència i l'opinió de Juanjo Brau ha estat molt contundent en aquest aspecte. És a dir, el que caldria primar ara és la recuperació del futbolista, que Pedri fes net i comencés a pensar en tornar a les millors condicions a la temporada 24-25, i que, per tant, el club, d'una banda, el protegís, i el jugador, d'una altra banda, també s'oblidés de disputar aquesta Eurocopa que presidirà futbolísticament parlant aquest proper estiu. Ha estat una de les notícies del dia. L'altra, el registre del cos de Mossos d'Esquadra a la seu de la Federació Catalana de Futbol, actuació que ha ordenat el jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell en el marc d'uns presumptes delictes de falsedat en document públic, falsedat en document privat i administració deslleial. Tot i que es tracta d'una operació secreta de la qual aquest jutjat de Sabadell no ha donat més informació, sí que la intuïció fa que aquest tema quedi vinculat al contenciós, que des de ja fa força mesos mantenen Juanjo Isern i Joan Soteras per les eleccions a la presidència de la Catalana, que va guanyar Soteras a criteri d'Isern amb falsedat documental. D'altra banda, des del vestidor de l'Espanyol ha parlat Grajera, ha dit que una de les claus per un bon desenllaç de la temporada serà assolir consistència a totes les línies, i en plana poliesportiva, 9 de la nit, dos partits de la Lliga de Futbol Sala, Santa Coloma, Gimbi Cartagena i Jaén Paraíso Interior Barça, és a dir, tercer contra líder. I a més, en bàsquet, acaba de començar a Alemanya el partit de vuitens de final de l'Eurocup, eliminatòria a partit únic entre el Ratio Farm i el Joventut. Qui guanyi passa, qui perdi cap a casa.
Més informació a Sportscope. Gràcies, Gil.
Fins demà.
Adéu-siau. Bueno, para ti que estás escuchando ahora mismo La Linterna, te pregunto, ¿tienes un negocio? Pues esta noticia es para ti. ¿A que cuando necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio piensas en Legalitas? Pues ahora, cuando necesites un servicio de gestoría profesional, también. Legalitas te ofrece un servicio global de asesoramiento jurídico y de gestoría con abogados expertos y tu propio gestor personal. Ahora ya cuentas con un nuevo aliado para hacer de tu día a día más fácil. Llama ahora al 900-100-662 e infórmate. 900-100-662. Legalitas, que nada te pare.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui, al llarg de la programació de la cadena COPE, us estem parlant de professions en risc de desaparèixer. I d'un-hi-do la quantitat que n'hi ha. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, però també fem un crit d'esperança, eh?
Home.
Perquè hi ha moltes que aguanten i aguanten bé, i a més a més poden tenir un futur per endavant millor del que potser ens podíem preveure.
Efectivament. Com hem tractat això avui a la cadena COPE?
Doncs ho hem tractat en diverses professions que potser doncs, estem pensant, uf, és a dir, per exemple, ascensorista. Això va malament, és a dir, ja, a més, allò de que hagi l'ascensorista d'abans, no? Ben vestit, sí. que deia, doncs, en quin pis va vostè, això s'ha acabat, però el manteniment d'ascensoristes no. I a més és un sector que ens han afirmat que falten mà d'obra i que està ben pagada i que, per tant, doncs, és una sortida laboral molt i molt bona. Avui, darrere, en COPE Catalunya i Andorra, hi ha estat el Rubén Galisteo, que és el propietari de l'empresa Satel i és ascensorista. N'hi ha molts? No. Però n'hi ha, i a més són molt necessaris. Quantes vegades hem arribat a casa i l'ascensor no ens ha funcionat? El que hem maleït perquè hem hagut de pujar moltes escales i a vegades amb molts problemes, no?, si portem bosses de la compra. Doncs primer de tot ens ha dit el Rubén una cosa clara. Aquí sí que no hi ha cap màquina que pugui arreglar un problema de l'ascensor. Ha de ser la mà humana que ha de resoldre el problema i, per tant, el manteniment.
El manteniento no lo podemos sustituir por una máquina. Tienen que ir personas a hacer el mantenimiento, a hablar con los propietarios, los vecinos, a ver qué le pasa y hacer esa revisión que se tiene que hacer obligadamente cada mes.
I, per tant, podem mirar, i quin és el futur? Perquè, clar, els ascensors, afortunadament, tampoc no s'espatllen tant, però sí s'han de revisar. I, per exemple, únicament a la ciutat de Barcelona han de passar una revisió aquest any 9.000 ascensors de cara, doncs, amb el seu funcionament, perquè ha de passar unes mesures de seguretat que marque la normativa. Per això, doncs, el Rubén Galisteo ja ens ha parlat, darrere en COPE, que falta mà d'obra perquè hi ha molt mercat de cara als pròxims mesos.
Ara hi ha una falta de personal impressionante que ara va a salir una nueva ITC. Hay afectados más de 9.000 ascensores en Barcelona que se tienen que reformar o cambiar. No hay gente para hacer toda esa faena.
Per tant, doncs, parla de que falta gent, que falta en aquest cas personal, i considera que en aquest cas totes les persones interessades que vulguin fer aquesta professió doncs poden tenir en aquest cas un futur laboral immediat i a més ben remunerat. I a l'informatiu migdia hi ha estat una altra professió que pensem que estava en perill. Esmolador de ganivets. Evidentment, habitualment n'hi havia molts, però hem tingut a José Manuel Galocha, que és un esmolador, i ens ha dit que és molt optimista de cara al futur. Per què? Doncs perquè cada vegada hi ha més cuina, és a dir, hi ha més addicció a la cuina i més, en aquest cas, clients, i això doncs provoca també un augment del sector.
No, esto de momento soy muy optimista porque no está en extinción, al revés. En expansión, diría yo, teniendo en cuenta que la cocina está de moda, pues los cuchillos y los profesionales tienen que estar constantemente afilando.
Per tant, optimista de cara al futur, no? Aquests professionals de la cuina dient que la cuina està de moda i, per tant, els professionals necessiten el ganivet en perfectes condicions i perfectament, doncs, esmolat. El que també ens ha parlat a José Manuel Galoches a vegades del mal servei, no? Aquell servei que no es fa a tallers i que hem de tenir molt en compte amb qui anem, perquè en oportunitats hi ha hagut veritables estafes.
Si alguien hace un trabajo, digamos, ambulante y hace un buen trabajo, pues está perfectamente. El problema es que no hay buenos profesionales en general, pero incluso a veces en talleres tampoco. Entonces, yo recomiendo a la gente que se informe bien del costo, sobre todo del costo, antes de dar el cuchillo a nadie, y que dé uno para probar. Y que luego, porque a nosotros nos llaman muchas veces gente, pues gente mayor, por ejemplo, que son estafas, o sea, estafas totales. Les han ido a casa, les han bajado 5 o 6 cuchillos de casa y les piden 300 euros, y además de malas maneras. Entonces, y además se han quedado sin cuchillos porque se les han destrozado.
Claro.
Entonces, creo que eso sí que hay que tener un poco de cuidado.
Doncs ascensorista, esmolador de ganivets són dues professions que tenen també el seu futur. Si hi ha clientela o no, doncs sí, ens han afirmat tant el Rubén Galisteo com també el José Manuel Galocha. I amb el sector també de la sabateria hi ha moltes incerteses de cara al futur, Montse.
Oye, la linterna de COPE, vamos a hablar con Juan Montón, que es reparador de calzado de la zapatería Abarca. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy estamos hablando de esas profesiones que se van perdiendo poco a poco, aunque hay algunas antiguas que vuelven a repuntar. Cuéntame tu caso, ¿cuánto hace que te dedicas a reparar zapatos?
Bueno, nosotros empezamos la singladura en 1985. Fue un caso curioso, porque yo me dedicaba a otras cuestiones, pero me encontré una rubia muy hermosa, que es mi mujer, que se dedicaba en una empresa de esto y me habló bien del oficio.
¿Sí?
Y hasta ahora.
O sea, han pasado muchos años. ¿Cómo ha ido evolucionando el trabajo? Porque antes, me acuerdo que cuando tú llevabas unos zapatos a arreglar a un zapatero, veías ambiente, veías muchos zapatos acumulados, pero hubo un tiempo en el que se pasó del todo al nada, ¿no?
Sí, ciertamente, desde que salieron los bloques de goma, eso nos dio un preaviso de crisis bastante serio. Entonces, nos tuvimos que modificar un poco el sistema de trabajo y entonces pudimos, por suerte, encontrar productos nuevos con los que sí que podemos encolar y trabajar estos materiales nuevos, porque dan mucho trabajo, pero sale muy bien.
Antiguamente, ¿verdad, Juan, que tú has tenido zapatos de todo tipo en tus manos?
Sí.
Antes se hacían buenos zapatos. Antes era aquello que decías, un zapato que dura, ¿no? Y que además lo podías reparar y volvía a durarte un montón de tiempo. Hoy en día parece como la comida, ¿no? Fast food, zapatos sí, low cost y nada, se rompen al poco y tirar y otra vez comprar.
Ese es el problema que nos afecta mucho a este sector. Entra zapato muy sintético y entonces no, la reparación, nuestra reparación sigue siendo la misma, pero el precio de reparación y el precio de coste de estos zapatos pues no son de acuerdo. Entonces ahí tenemos otra crisis. Claro, la gente no cobra suficiente, se compra estos zapatos que a la larga salen más caros. Claro. Porque, claro, tienes que ir comprando y comprando zapatos que no duran.
Uh-huh. Imagino que te debe hacer ilusión, Juan, cuando alguien te trae un zapato, un buen zapato, y te dice, Juan, arréglamelo, ponle las tapas
o tal. Son de cuero, es una maravilla. Además, me da menos esfuerzo arreglar un zapato bueno de suela de cuero que en un zapato de estos sencillo.
Claro.
Porque la piel le puedes hacer mil cosas y queda muy bien.
Uh-huh. Además,
yo recomiendo, ¿sí?, encarecidamente que la gente vuelva a reparar zapatos, vuelva a comprarse zapatos de cierta calidad, porque van a durar muchísimo más.
Uh-huh. ¿Conoces a gente del gremio que ha tenido que cerrar el negocio y decir, mira, no, ya no podemos más? ¿Lo conoces?
Muchísimos. Sí. Hoy precisamente estaba ahí conectado en un chat desde toda España, y hay otro que ha cerrado. O sea, cada día van goteando uno, dos, cerrando y mal vendiendo las máquinas, que son carísimas, porque como no hay gente que siga el oficio, porque no está en FP, debería estar en FP,
este
oficio, más que nada porque hay mucha gente joven que necesitaría pues tener un sitio donde trabajar y desarrollarse.
Efectivamente. ¿Tú aprendiste, te enseñó tu señora todo lo que sabes, Juan?
Bueno, este es el problema. Si esto fuera en FP, todo hubiera ido mejor. Yo he tenido que ir a hacer cursillos, pagados de bolsillo, y más cursillos aquí, allí, en Madrid, en fin, es igual, un montón de cursillos para ir entendiendo la evolución de lo que decimos de estos sintéticos y el cambio este de suelos que estamos ahora metidos últimamente. Eso hemos tenido que hacer un cursillo, han venido gente de Italia a explicarnos, en fin.
Juana, ¿hay alguien de tu familia, aparte de tu mujer y tú, que quiera seguir con el negocio?
Bueno, tenemos proyecto, pero lo que no queremos es dejar abandonado el servicio, porque la gente necesita este servicio. Entonces, tenemos la intención, mediante la web, de ampliar un poco el servicio, cara más a pueblos que ya no tienen servicio y estas cosas. Estamos preparándolo.
Ah, muy bien. O sea, que gente que a lo mejor tiene en donde vive no hay un zapatero que le pueda regalar un zapato, tú, pues a través de la web, se ponen de acuerdo con vosotros y lo gestionáis para que lo puedas solucionar. Eso está de maravilla.
Sí, sí. La intención es zapateroabarca.com. La estamos preparando, la lanzaremos en breve, aprovechando ya esta oportunidad.
Pues maravilloso. Pues ha sido un placer, Juan Montón, conocerte, conocer a una persona que lleva desde el año 1985, gracias a su mujer, está en el negocio y sigue estándolo, y ojalá se pueda llegar a jubilar con lo que le gusta, que es reparar ese calzado. Ojalá ese calzado bueno vuelva y que pueda todo el mundo optar a ellos, porque de lo malo, de verdad, a veces sale más caro comprarse algo malo.
Sale más caro. Yo podía invitar a todo el mundo a considerar reparar los zapatos como una contribución al mundo más sostenible, porque tampoco, o sea, si tú lo reparas, cortas un poco la contaminación.
Claro, das una segunda vida o una tercera a un zapato que puede seguir utilizando.
Hay zapatos en que le hemos puesto hasta cuatro veces las suelas, en zapatos de cuero.
Claro.
Cuatro veces que estás a comprar un zapato caro.
Claro. No, desde luego vale la pena. A veces aquella frase de lo barato sale caro, en estos casos
es
así. Juan, muchas gracias, un beso enorme, suerte.
Bueno, gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Amelia Earhart. En 1928 se convirtió en leyenda porque cruzó el Atlántico en un aeroplano pilotado por ella. Algunos años después, en la cima de su fama, su avión desaparece en el Pacífico y no deja rastro. Entonces, hace unos días, una empresa de prospecciones norteamericana asegura haber encontrado los restos de un avión.
Está a 4.300 metros de profundidad, tienen que mandar allí. ¿Te acuerdas de lo que pasó con el Titán, con el famoso submarino?
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina. En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti.
Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Ocasión
Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
Hay que ser tonto para darle una estrella de latón a un mexicano.
A la hora de defender la ley y el orden,
busca al señor Tanner y dígale que viene Valdez.
No hay bandido que se le resista.
Sabe disparar. Y sabe situarse.
Bar Lancaster.
¿Está usted loco?
Que viene Valdés. El sábado a las 10:30 de la noche. En 13.
Atenció, perquè Sant Jordi deixarà de ser de franc per a llibreries i editorials a partir d'aquest 2024, que s'haurà de pagar una quota per poder posar una parada als carrers més cèntrics de Barcelona. Per parlar de tot plegat, tenim a l'Eric Del Arco, que és el president del Gremi de Llibreters. Senyor Del Arco, bona tarda i gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Què ha passat aquest any? Per què s'ha de pagar per posar una parada a un dels carrers de la ciutat de Barcelona?
A veure, primer matins, hem de posar, s'haurà de fer una pagar per posar una parada, no al centre, perquè si tens una llibreria al centre de Barcelona, quan pots posar la parada davant, com sempre, i no has de pagar res. S'ha de fer un pagament que hem decidit amb la Cambra de Llibres i amb tots els editors, distribuïdors i amb el Gremi de Llibreters que jo represento, perquè muntar el Sant Jordi al centre de Barcelona té un cost. Les administracions, bé que hi posen la seva part, estem parlant de que la Generalitat hi posa uns 175.000 euros, l'Ajuntament hi posa 30.000, més tots els costos de neteja, els costos de la Guàrdia Urbana, els costos de portar les New Jerseys, i les administracions de fa dos anys ja ens van dir que si volíem mantenir aquest model de Sant Jordi i no podíem tornar al model anterior d'ocupar el carrer, la Rambla, ni Rambla de Catalunya, perquè amb les mesures de seguretat de, que estem ara antiterroristes de nivell 4 i amb, la, amb com es posa la ciutat quan arriba Sant Jordi, ens van dir que havíem de col·laborar amb una part. I vist com han anat els últims Sant Jordis i com es desenvolupa la jornada i que les parades estan plenes de gent i que la gent ve a les firmes i que compra els llibres tant dels llibreters com dels editors, se'ns feia molt difícil des de la cambra argumentar que una part petita, perquè estem parlant d'entre un 15 i un 17% del cost total d'organitzar el Sant Jordi, no ho haguessin de posar els que hi participaven fent la venda dels llibres i de les roses.
Tot i això, la mesura ha aixecat polseguera al sector, no?, i ha provocat també allaus de queixes. He sentit, per exemple, hi ha algun editor que ha dit que és una manera d'afavorir els grans, els que realment generen més beneficis al Sant Jordi, que són els que poden pagar-ho.
Nosaltres vam posar un preu, podríem veure, potser sí que ens hem equivocat, i hem fet un preu de 80 euros més IVA per una parada de 6 metres i a partir d'aquí incrementant proporcionalment, de que aquest import potser algú sí que li va de 90 euros o 80 euros més IVA al fet aquest de pagar-ho per posar la seva parada. Jo no dic que no. Ara bé, les xifres que movem per Sant Jordi i els resultats que donen després de la jornada de Sant Jordi fa molt difícil d'argumentar que com a sector no ho puguem afrontar. Les queixes eren probablement esperades. Jo ho entenc, és un canvi que trenca un model de Sant Jordi on mai havíem pagat per posar parada, però també és cert que any rere any estem portant més gent al centre de Barcelona i que també és veritat que el fet de posar la parada al centre de Barcelona és on hi vol estar tothom. M'explico?
Sí.
A Barcelona hi ha, què podem dir, 50, 60, 80 llibreries, però estem posant 300 parades. Sí, si només hi haguessin les llibreries del centre de Barcelona, muntarien 15 parades i ja està. Però l'efecte crida fa que tothom vulgui estar al centre. Llavors, estem fent un efecte crida per portar molta gent al centre, perquè la gent vol venir aquí al centre, i per altra banda, aquest efecte crida de gent que vol venir al centre fa que els editors i els llibreters també vulguin estar al centre. Tot això és normal. Llavors, al final estem muntant 300 parades en zones professionals i el que dèiem al principi, portem 1 milió de persones i té un cost de vora 250.000 euros organitzar-ho. Que ens demanin participar una mica les administracions, jo ho entenc, no és una privatització de l'espai públic, perquè qualsevol a vegada que algú vol muntar alguna cosa en un espai públic com nosaltres, se'ls demana molts més diners que no pas el que nosaltres posarem.
Uh-huh.
Al final, el que és el concepte final és que ajudem a pagar una festa que és popular i que, per tant, les administracions ja entenen que han de posar la major part d'això, però que nosaltres també hem de posar una part.
Eric, per a aquells que no estiguin associats al gremi de llibreters, serà una mica més car?
Sí, és un 20% més car. S'ha de pensar que el personal que gestiona tot l'àrea professional del gremi és personal que posa a la cambra del llibre, sigui el gremi d'editors, el gremi de distribuïdors o el gremi de llibreters. I, per tant, entenem que aquest fet fa que, si tu no estàs agremiat, pel motiu que sigui, perquè no demanem que siguin dels nostres propis gremis. Segons persona que cregui que la figura dels gremis és necessària i que vetlla una mica pel funcionament del sector, té el preu de cost que s'ha establert. Si tu no formes part de cap gremi i vols participar en la festa de Sant Jordi al centre de Barcelona, recordem que muntar-ho davant de la teva llibreria no té cap cost i anar a una àrea no professional no té cap cost. Només estem parlant de l'àrea professional que gestionem els gremis, perquè ens ho han demanat les administracions que ho gestionem, un altre punt important. Aleshores sí que té aquest 20%, que són 20 euros per cada 6 metres.
Doncs estarem pendents de tot plegat. Eric Del Arco, president del gremi de Llibre3, gràcies per haver estat amb nosaltres i en continuarem parlant, òbviament, perquè el Sant Jordi ens encanta a tots i ja queda menys.
Ho notem. Moltes gràcies.
Gràcies, que vagi bé. Eric de l'Arco, com dèiem, és el president del gremi de llibreters. I parlant de llibres, marxem. Ara et deixarem amb Ángel Expósito i tota l'actualitat de La Linterna. Nosaltres tornarem demà, dimecres, a la mateixa hora, a la sindoria de COPE, Catalunya i Andorra. Rep les salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Més informació a COPE Catalunya i a través de les xarxes socials. Que passis bona tarda. Adéu-siau.
Catalunya i Andorra.
Descubre Diet Flash Medical, un método dinámico sin pasar hambre y sin pérdida muscular. Más de 200 productos ricos en proteína y sin azúcares con un protocolo individual elaborado por los mejores nutricionistas. Pide ya tu cita gratuita en dietflash.es o llama al 900-92-2751.
Abiertos al deporte, a la cultura, a la política. Abiertos a la actualidad. Abiertos a todo lo que ocurre en tu ciudad. En 20 minutos te ofrecemos información objetiva, veraz y accesible. Encuéntranos cada mañana en las calles de Barcelona o entra en 20minutos.es y estarás siempre informado. 20 minutos, diario abierto.
Bueno, tan abiertos que somos el único periódico gratuito.
¿Sabíais que el 80% de los españoles comparten preocupación?
Llegar a final de mes. Si no estás en tu mejor momento económico, debes conocer a Área Jurídica Global. Abogados especializados en la cancelación de deudas para familias y empresarios. Confía en expertos tus problemas económicos y vuelve a respirar tranquilo. Abogados en toda España. Conócelos en 900 730906 o en areajuridicaglobal.com.